Catradio.cat.
Bon dia, són les dues. Acaba la campanya electoral més disputada dels últims anys a molts municipis i ho fa amb desembarcament de líders. El primer, Pedro Sánchez.
Unos quieren a España de 2013, de los recortes de la privatización y de la conflictividad social. Y hay otros que quieren volver a la Cataluña de 2017, a la de la confrontación. Y entre medias, hay una inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas que lo que queremos es que España y Cataluña avancen en convivencia, en concordia, con derechos y con justicia social.
Sánchez tancarà campanya aquest vespre a Barcelona. Aquest migdia ja ha estat a Tarragona i ha tornat a esquivar el tema que ha marcat aquest final de campanya, els casos de presumpta compra de vots a més d'una desena de poblacions de l'Estat.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Avui s'han destapat 3 casos més d'aquestes suposades irregularitats. Per tant, ja en són 13, però compte, perquè tot i l'escàndol fa 4 anys, se'n van detectar molts més, fins a 65. Aquestes eleccions, per cert, han votat per correu un 6% més de persones que el 2019, gairebé 1 milió. Ara ho expliquem. També que un home de 71 anys ja ha mort aquest matí sota la runa del mur del recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona. Un camió que maniobrava per sortir-ne l'ha tirat a terra fent marxa enrere. Una dona també ha quedat ferida. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
La jutgessa del cas Negreira ha acceptat el Real Madrid com a acusació particular.
Per tant, el Madrid tindrà accés directe a tota la informació del cas i, per tant, a molta informació sensible del Barça. En canvi, la jutgessa ha rebutjat la implicació a la causa del Consell Superior d'Esports, que també ho havia demanat. De seguida, més detalls, quan som a les portes de la penúltima jornada de Lliga, que jugarà tota diumenge a les 7 de la tarda, excepte un partit. El Sevilla-Madrid de demà també a les 7. El Madrid encara amb la baixa de Vinícius, que continua amb molèsties al genoll. I en bàsquet, la Lliga ACB ha fet oficial el 5 ideal de la temporada i crida l'atenció que no hi ha cap jugador del Barça, malgrat que els blaugrana van acabar primers en aquesta fase regular. Hi ha 2 jugadors al Madrid, 2 al Baskonia i el pivot del Tenerife, Gio Shermadini, escollit també com a MVP de la temporada.
I després de les pluges d'ahir, som a les portes d'un cap de setmana càlid i amb moltes estones de sol. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, després de les pluges d'ahir ens espera un cap de setmana amb moltes clarianes i només amb alguns ruixats de tarda. Demà aïllats en zones del Pirineu i diumenge s'estendran per molts punts del Pirineu i del Prepirineu. I avui també ens espera una tarda amb tronades cap a les comarques del nord, cap al Berguedà, el Solsonès, la Garrotxa, la Selva, Osona, també cap al Ripollès, punts del Pirineu de Lleida, però la resta s'espera una tarda més tranquil·la amb un cel enterbolit pel pas de núvols prims, però de pluja poc, algun ruixat també cap al voltant del massís dels ports. Les temperatures pugen entre 4 i 6 graus respecte a les d'ahir, amb una pujada més acusada entre les comarques de Girona i de Barcelona.
Són les 2:03 i avui s'acaba la campanya del 28M amb les visites de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz.
Diari de campanya. Dia 15.
Pedro Sánchez demana un vot als socialistes per evitar que la dreta i l'independentisme guanyin aquestes municipals. El president del govern espanyol treu pit d'haver posat fi al procés en l'acte de tancament de campanya que el PSC ha fet aquest migdia a Tarragona amb Salvador Illa i l'alcaldable Rubén Viñuales. Tarragona, Sergi Giró.
Davant de 600 persones que han fet petit a la sala del Palau de Congressos tarragoní, Sánchez ha carregat contra el PP acusant-lo de proclamar un apocalipsi, diu que no arriba mai, i demanant també un vot per evitar que el procés es faci un lloc als ajuntaments.
Unos quieren a España de 2013, de los recortes de la privatización y de la conflictividad social. Y hay otros que quieren volver a la Cataluña de 2017, a la de la confrontación. Y entre medias, hay una inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas que lo que queremos es que España y Cataluña avancen.
Salvador Illa demana donar un impuls als socialistes per arreglar també el desgavell al Palau de la Generalitat.
No aixecarem el país rondinant, no aixecarem el país queixant-nos. Aixecarem el país, tornarem a posar a Catalunya el lloc que es mereix, treballant.
I l'alcaldable Rubén Viñuales, que treu pit del paper històric de Tarragona.
No sé si lo sabes, presidente, pero Tarragona fue 2 años capital del Imperio Romano.
Lamenta que la Generalitat ha descuidat la ciutat, tot i que Esquerra hi ha governat els últims 4 anys.
Si el PSOE posa tota la carn a la graella portant Pedro Sánchez, els comuns porten Yolanda Díaz per fer força al costat de Colau. Serà el tercer cop que la vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar ve a Barcelona i l'acompanya a actes de campanya. Colau ha llançat aquest matí un últim missatge als indecisos, Sílvia Solanes.
4 cops a Catalunya, 3 amb Colau i 1 amb l'alcaldable de Montcada. Aquest és el balanç de les visites de Yolanda Díaz. Avui vol acabar de donar l'última empenta a l'acte final de campanya, que serà a les 7 al Parc de Sant Martí. Mentrestant, aquest matí, Ada Colau ha tornat a avisar els indecisos que només hi ha 2 models, el seu, liderant un govern progressista, i el de Trias Collboni.
No hi ha possibles pactes de govern alternatius, són aquests 2 possibles pactes de govern, i per tant convidar a tota la ciutadania que encara està pensant en el seu vot, que faci aquest vot de confiança per aquest model de futur, de transformació, de fer una ciutat més verda, més saludable, més humana.
I assegura que cada cop més gent li demana més carrils bicis i més verd.
Ernest Maragall carrega contra les visites avui de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz. El candidat d'Esquerra creu que només venen a demostrar que en cas de guanyar, PSC i Comuns governaran Barcelona des de Moncloa. A Laia Colomer.
Sí, de fet, és un dels missatges que més ha repetit Ernest Maragall aquests últims dies de campanya, que l'oferta dels socialistes diu és la submissió al govern espanyol. L'alcaldable republicà diu que exemple d'això és la visita d'avui de Pedro Sánchez, però també la de Yolanda Díaz.
Ens toca a nosaltres, això és nostre, hem demanat perquè ens correspon, i a vosaltres, ciutadans, ciutadans de peu dret, d'altres alternatives. Espereu el vostre torn, que hi arribarà, no se sap ben bé quan, o més aviat mai. I per tant, aquesta campanya ha sigut una expressió molt clara d'això. La força de determinades ofertes electorals de Barcelona és obvi que no ve del projecte Barcelona que expressen. És obvi que ve de, efectivament, la ostentació de poder al qual diuen i poden representar.
I preguntat sobre què farà demà, jornada de reflexió, un pèl emocionat ha dit que visitarà el seu germà, Pasqual Maragall.
Ara passa que si ho dic s'interpretarà malament. Aniré a veure el Pasqual. Que és el que no ha pogut fer en tot massa temps aquestes últimes setmanes i mesos. I aniré a veure el meu germà, simplement. I després, si puc i tinc temps...
Maragall ho ha dit des del mirador de l'alcalde a la muntanya de Montjuïc.
També porta la líder Ciutadans, que crema l'últim cartuig de la campanya Inés Arrimadas. La portaveu al Congrés apel·la al votant constitucionalista i presumeix de ser l'única força que no ha sortit esquitxada per cap escàndol electoral. Mar Poyato.
La plana major de Ciutadans s'ha passejat avui pel centre de Barcelona per recordar els orígens i l'essència del partit. La portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, diu que la formació està més viva que mai i que serà decisiva. A més, critica el PP per intentar aglutinar el vot constitucionalista.
D'altres partits han fet servir sobres per pagar mordides, d'altres partits fan servir sobres per comprar vots, nosaltres fem servir els sobres per votar, l'única opció constitucionalista que mai trairà el constitucionalisme a Catalunya i mai donarà a Catalunya el separatisme.
Per la seva banda, el líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, assegura que no contempla l'opció que Anna Grau es quedi fora de l'Ajuntament de Barcelona.
Els candidats se les tenen fins l'últim dia. Avui l'Ara publica preguntes creuades entre els alcaldables de Barcelona. Maragall pregunta a Collboni si tornarà a pactar per desbancar el més votat i el socialista li pregunta si es quedarà a l'Ajuntament en cas de perdre.
La senyora Collboni, aquest cop aquí va buscar per impedir que jo sigui alcalde una altra vegada?
Doncs no caldrà fer res d'això perquè estic convençut que guanyaré les properes eleccions. Senyor Maragall, jo li voldria preguntar si el seu compromís amb Barcelona inclou quedar-se a l'oposició si perd les eleccions.
El meu compromís amb Barcelona inclou assumir la meva responsabilitat, no inclou abandonar la responsabilitat de govern com va fer vostè, i no inclou fer qualsevol cosa per arribar al poder com vostè va fer fa 4 anys.
Mentrestant, Xavier Trias vol posar fi als pessebres moderns a la plaça Sant Jaume. El candidat de Junts, que ha presentat propostes culturals, assegura que els pessebres dels últims anys no han estat dignes per Barcelona i proposa recuperar la tradició nadalenca. Adrià Santa Susagna.
Trias no vol experiments amb el Nadal i per això el seu programa cultural les proposa dignificar el pessebre, deixant de banda les propostes més modernes de Colau. En un acte des del Centre Ideal ha fet una crida a apostar i potenciar el talent cultural que té la ciutat.
Nosaltres tenim gent extraordinària, nosaltres podem ser els millors i hem de començar a explicar-ho, a dir-ho, a creure'ns-ho, i amb el que no som els millors ens hem d'espavilar per ser els millors. I això vol dir formació, i això vol dir apostar per la formació de la gent, apostar per la formació de la gent.
Trias també vol convertir el Paral·lel en un Broadway o West End ple de teatre i musicals i ampliar el MNAC utilitzant els pavellons de la Fira de Montjuïc.
I Valens carrega contra el vot útil i demana als ciutadans que ho facin amb consciència. La candidata per Barcelona, Eva Parera, assegura que no serveix per res. De fet, posa d'exemple la campanya dels socialistes quan van prometre que farien fora l'independentisme. Maria Costa.
Eva Parera insisteix que el vot s'ha de decidir d'acord amb les propostes i no fent cal
càlculs electorals.
Molta gent va fer el vot útil, per exemple, amb el ministre Illa, no? La gran campanya de vot útil va ser el ministre Illa, va ser un desastre. Molta gent s'ha sentit molt decepcionada, no ha servit per res, al contrari, ha servit per empitjorar les coses. Quan era un vot per fer fora l'independentisme, doncs aquí està més reforçat que mai, no? I amb un soci més estable que mai, que és el Partit Socialista.
La darrera proposta de Valens ha estat unificar els horaris de les terrasses a tota la ciutat de Barcelona.
Més enllà d'elegir alcalde i regidors, aquest diumenge Sant Feliu Sasserra votarà indirectament si vol formar part del Lluçanès o del Bages. Al municipi s'hi presenten dues candidatures. Una, la del PDeCAT, proposa tornar al Bages, com van votar els veïns en una consulta el 2015. L'altra, d'Esquerra, ha promogut formar part de la nova comarca Mar.
Fa 8 anys, 5 municipis de la comarca natural van votar no integrar-se al Lluçanès. 4 se n'han mantingut fora, però Sant Feliu Sasserra va entrar amb l'opció de mirar i acabar-se de decidir. Però des de dins, ho explica l'alcaldable per Esquerra, Maria Lluïsa Terra, partit que ha governat els últims anys.
Ens donen un temps transitori en el que es pot decidir que no s'integrarem definitivament a la comarca del Lluçanès, que podem decidir fins a l'any 2026. Si es veu que hi ha coses que fan suposar que aquesta comarca és una comarca que pot ser bona per Sant Feliu, el que farem és sotmetre a fer un referèndum.
En canvi, des d'ara, Sant Feliu, pacte local per aigua del PDeCAT, la seva número 2, Anna Maria Llebre, aposta per sortir-ne ja.
Una de les primeres coses que farem a l'entrar a l'Ajuntament és sortir de la comarca del Lluçanès. A partir d'aquí, treballarem, escoltarem i valorarem totes les opcions possibles. Però el primer que farem serà fer respectar el vot del poble.
Defensen que és hora d'un canvi de govern i cares noves al capdavant del municipi.
I acabem el recorregut que hem fet aquests dies per diferents municipis fent parada a Vic. A la capital d'Osona les eleccions estan marcades per l'absència d'Anna R, l'actual alcaldessa que no repetirà després de 2 mandats, l'últim amb majoria absoluta. Junts proposa com a relleu Albert Castells, que s'enfrontarà a la republicana Maria Balasch i la copaire Carla Dinarès. Tot plegat en un escenari electoral on torna a entrar en joc l'extrema dreta amb Josep Anglada i el partit Som Identitaris i també Vox, Maria.
L'alcaldable de Junts, Albert Castell, té entre cella i cella mantenir la majoria absoluta.
Des de Junts per Vic aspirem a seguir governant la ciutat. L'alcaldessa Anna R ha liderat la ciutat i l'ha portat a un nivell, doncs, que ens sentim orgullosos. Creiem que aquest equilibri entre persones noves de reforç i amb idees noves i l'experiència de govern, afrontem aquestes eleccions amb molt optimisme.
Des de l'oposició, la candidata d'Esquerra, Maria Balasch, diu que ja és hora de sacsejar l'Ajuntament.
Ja hem estat 4 anys a l'oposició treballant una mica a l'ombra, perquè sí que ha estat complicat amb aquesta majoria absolutista, i tenim ganes que aquesta ciutat, també una mica per salut democràtica, no? Fa 44 anys que governa el mateix partit, amb les mateixes persones, és sa que de tant en tant hi hagi algun canvi i s'airegin les coses.
I la CUP amb Carla Dinarès vol trencar la ratxa dels convergents.
Hem estat exercint de l'única oposició activa que hi ha hagut en aquest Ajuntament i som l'única garantia de canvi. Per l'altra banda, és que el feixisme no torni a entrar a aquest Ajuntament.
A banda del PSC, Vic en Comú Podem, ara Vic o el PP, també entra en joc l'extrema dreta amb Som Identitaris de Josep Anglada i Vox.
I el degoteig de casos de frau electoral per compra de vot no s'atura i enfanga al final de campanya a l'Estat. Aquest matí s'ha denunciat un altre cas en un poble de Ciutat Real i aquest cop és el PP qui està sota sospita. A Melilla, Més Correus només ha validat el 49% de les sol·licituds de vot per correu. En aquesta ciutat autònoma les peticions s'havien arribat a triplicar i això és el que va donar pistes d'aquest possible frau. Això sí, la quinzena de casos que hi ha de possible vot per correu fraudulent queden lluny de les eleccions d'ara fa 4 anys. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el nou cas que s'ha conegut avui és a Pozuelo de Calatrava, que és un petit poble de poc més de 3.000 habitants, a Ciudad Real. Augmenta Pedró sota sospita i 30 peticions de vot per correu en un mateix domicili, curiosament el d'una militant del PP. Cas que ja es va denunciar el mes d'abril, però que no s'ha conegut fins ara en el marc de tot el degoteig de casos que ha provocat l'escàndol de Melilla. Sobre Melilla, precisament, Correus ha validat 5.800 vots dels 11.800 que es van demanar. El cens és de 60.000 persones. El Ministeri de l'Interior sosté que hi ha garanties d'un procés net un cop s'ha obligat a tothom a entregar el DNI quan es vota per correu, no només quan es demana, i gràcies també als escoltes que tenen els treballadors de Correus. Des de llavors no s'ha robat cap sobre. Els 13 casos a tot l'estat de suposada compra de vot afecten municipis de 7 autonomies a banda de Melilla: País Valencià, Andalusia, Múrcia, Extremadura, les dues Castelles i Canàries.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, visita avui Alacant i ja són tres les vegades que Feijó trepitja València els últims dies. El PP s'hi juga molt en aquesta comunitat, espera recuperar Generalitat i Ajuntament de la capital, un pas fonamental, diuen, per arribar a Moncloa al desembre. Des de Madrid també, Roger Perciba.
Sí, ja ho va dir Feijó al míting de la plaça de Toros de València davant de 12.000 persones. A la comunitat valenciana, diumenge vinent, començarà el canvi que acabarà, segons diu el líder popular, amb un gir a tot l'estat i amb Sánchez fora de la Moncloa. Però la batalla per València serà ajustada, segons les enquestes, i si no hi ha sorpreses d'última hora, tot es decidirà en els pactes que seran imprescindibles tant pel Partit Popular com pel bloc de l'esquerra. El PP, que va perdre la Generalitat el 2015, vol recuperar el govern i per fer-ho, segons diu el candidat popular Carlos Mazón, no descarta pactar amb Vox si l'esquerra no suma. La campanya ja acaba i el líder Núñez Feijó admet des d'Albacete que tants viatges li han passat factura.
Les puedo asegurar ahora que ya no sé muy bien dónde duermo, dónde estoy. Los hoteles los recuerdo en función de cómo están las instalaciones, de la limpieza de la habitación y de cómo me dan de desayunar.
I aquest vespre Feijó tanca la campanya electoral a Madrid amb la candidata Díaz Ayuso.
Recuperar diumenge un dels desplegaments informatius i esportius més grans dels últims anys per cobrir les eleccions municipals i la penúltima jornada de Lliga, Xavi Pardo.
El Via Lliure obrirà a foc a les 8 del matí amb connexions amb col·legis electorals a les 4 capitals catalanes per veure com comença la jornada electoral, com voten els caps de llista i les primeres dades oficials de participació. El RAC1 migdia a les 2 resumirà com ha anat el matí.
A partir de les 6 de la tarda i fins quan calgui, especial futbol i eleccions amb Jordi Basté, Xavi Puig i Anna Ballonesta, un programa que tindrà una trentena llarga de punts de connexió i pel qual RAC1 mobilitza prop d'una cinquantena de professionals entre periodistes d'informatius i esports, productors i tècnics.
Tindrem periodistes desplaçats a les seus de 9 partits polítics a Barcelona, les altres 3 capitals catalanes i a 8 de les ciutats clau del país. A més, València, que és una comunitat clau avui també de cara a la cursa electoral de les eleccions generals que es preveuen a finals d'any i amb les 6 seus dels principals partits polítics espanyols a Madrid.
I afegirem connexions amb els partits de Lliga dels equips catalans que jugaran a partir de les 7 de la tarda, el València Espanyol, amb la permanència dels blanquiblaus en joc, el Girona Betis decisiu per les aspiracions gironines d'anar a Europa i el Barça-Mallorca, que serà l'últim partit del Camp Nou. En aquest programa també estarem pendents de l'últim concert de Coldplay a Barcelona i de les eleccions presidencials a Turquia, que celebren l'última i decisiva volta. Serà el seguiment d'aquestes eleccions del 28M. Avui falten 2 dies. Les 2 i 17.
RAC 1 migdia.
I ara que s'acaba la campanya, els espais ocupats de Barcelona demanen que el fenomen de l'ocupació deixi d'estar al centre del debat i es parli dels problemes reals de l'habitatge. Una quinzena de col·lectius i entitats han volgut donar suport a les cases ocupades al barri de la Bona Nova, El Cubo i La Ruïna, i denunciar la campanya de difamació impulsada per Desocupa. Eudald Martínez.
Ho han fet en una roda de premsa des de Can Vies al barri de Sants, amb la presència de col·lectius com el Sindicat d'Habitatge de Cassoles, Raval Rebel, el Sindicat de Llogateres, l'Espai Comunitari i la Fusteria, o també el Banc Expropiat de Gràcia. Asseguren que amb els 10.000 pisos buits que hi ha a la ciutat es podria resoldre la situació de moltes famílies desnonades. Mentrestant, deixen clar que el moviment Ocupa no s'aturarà.
Seguirem alliberant espais perquè hi puguin viure les persones de forma digna. Estem fartes de malviure en hostals i pensions, de dormir en els sofàs d'amics, d'haver d'abandonar la ciutat per viure en un lloc en el qual el mercat ens ho permet, o de deixar-nos gran part del salari en el lloguer, mentre existeix una quantitat enorme d'habitatges en desús.
Recorden també que molts locals d'associacions de veïns, ateneus o espais de joves a la ciutat actualment tenen una situació regularitzada, però abans havien tingut un origen en les ocupacions.
Són els arguments d'aquests col·lectius avui que entra en vigor la nova llei d'habitatge que veta els desnonaments amb data oberta, és a dir, que sempre s'haurà de comunicar el dia i l'hora en què la comitiva judicial i la policia aniran a desallotjar algú. És la llei que permet posar topalls al preu del lloguer a les zones que s'ha disparat més. A més, els llogaters des d'avui ja no han de pagar els honoraris a les immobiliàries. Se n'ha de fer càrrec al propietari. Les 2 i 19, ara tornem.
RAC 1.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure millor, per orgull, per ciutat, per país. Per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Qué felicidad, ya no corro todo el césped más. Viaja más el aspersor, volverá a salpicar. El mejor césped artificial. Césped solo con
posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora, perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
RAC 1 migdia.
Ara passen 20 minuts de les dues. Ho hem destacat en començar. El Real Madrid tindrà accés directe a tota la informació del cas Negreira i, per tant, a molta informació sensible del Barça. El jutjat que investiga aquest cas de presumpta corrupció esportiva, Xavi, ha acceptat el Madrid com a acusació particular.
Exacte, el Madrid serà acusació com a possible perjudicat. En canvi, la jutgessa ha rebutjat la implicació a la causa del Consell Superior d'Esports, que també ho havia demanat. Ara bé, què signifiquen a la pràctica aquestes decisions, Benet Iñigo?
Doncs la causa va néixer amb dues acusacions, d'una banda la Fiscalia i de l'altra l'exàrbitre Xavier Estrada Fernández. Amb aquestes ja n'hi havia prou per tirar endavant la investigació, però s'hi han anat sumant altres actors perquè es consideren perjudicats pel presumpte delicte comès pel Barça. Primer van ser la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol, i ara també hi entra el Real Madrid. La jutgessa creu que és obvi que podria ser una víctima de l'operació Negreira.
Los hechos investigados se refieren a actuaciones de personas vinculadas al Fútbol Club Barcelona tendentes a favorecer a dicho club en la toma de decisiones de los árbitros y de esa forma en los resultados de la competición. Cualquier club que participa en la Liga tiene un interés directo en que no se produzcan actos que supongan una alteración ilegal del resultado.
Les víctimes del delicte són acusacions particulars, però la jutgessa també ha acceptat com a acusació una entitat que representa alguns socis del Barça, anomenada Associació per la Promoció d'Activitats Socials i Esportives. Ells seran acusació popular perquè no les considera víctimes directes del delicte, però poden representar d'alguna manera una mena d'interès general d'esclarir els fets. En tot cas, més enllà de la fórmula jurídica, ser acusació vol dir a la pràctica tenir accés a tot el sumari i, per tant, a la documentació interna que faciliti el Barça o també els informes que faci la Guàrdia Civil. Qualsevol d'aquestes acusacions també pot fer d'ariet, demanant proves, demanant informes o testimonis, i quan arribi el judici cadascuna podrà demanar les penes que consideri convenients i que poden ser més altes que les que demana la Fiscalia.
No és l'única notícia que tenim avui a cavall entre l'esport, sobretot entre el Barça i la justícia, perquè José Manuel Villarejo confirma que la policia va incloure Sandro Rosell en l'operació Catalunya, tot i saber que no tenia res a veure amb l'independentisme. L'excomissari ho ha dit aquest matí a Madrid davant l'únic jutge que investiga la trama parapolicial impulsada pel Ministeri de l'Interior. Villarejo creu, a més, que la jutgessa Lamela va actuar cegues contra Rosell. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. L'excomissari de la policia espanyola assegura que Sandro Rosell va ser un dany col·lateral de l'operació Catalunya. De fet, Villarejo deixa clar que se'l va atacar per la seva condició de president del Barça. Parla directament de ser part d'una guerra del futbol. Segons diu ell, el pinyol de la trama sabia perfectament que no tenia res a veure amb l'independentisme. De fet, per primera vegada, ara Villarejo treu les responsabilitats a la jutgessa Carmen Lamela i assegura que a ella també la van enganyar prometent-li un caramel.
Le dijeron que el señor Rosell era un peligro para subir al Estado, etcétera, etcétera, y como ella estaba en esa historia a cambio del Supremo, pero vamos, no creo que actuara la señora Lamela de mala fe, simplemente que la engañaron sin más, ¿no?
A part de Villarejo, avui també han declarat davant del jutge dos policies més implicats en l'operació Catalunya.
Mentrestant, els polítics d'Esquerra espiats a través del programa Pegasus confien que ara sí la justícia comenci a investigar seriosament qui i per què va ordenar l'espionatge. Avui han declarat al jutjat l'eurodiputada Diana Riba i el diputat Josep Maria Jové, i segons els seus advocats han donat a la jutgessa arguments per aprofundir en els vincles que hi tenen tant el CNI com el govern espanyol, Benet.
Aquesta jutgessa té pendent interrogar la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, i també ha de citar com a imputats els responsables de l'empresa israeliana NCO, propietària de Pegasus. L'advocat dels dos càrrecs d'Esquerra, Andreu Banderinde, creu que la declaració d'arriba li ha donat eines per estirar el fil.
Hem tingut la sort, per exemple, que la Diana Riba, com a vicepresidenta del Comitè d'Investigació de Pegasus del Parlament Europeu, té informació que ha pogut proporcionar-li la jutgessa sobre com funciona el programari Pegasus, quin és el control que tenen de l'ús d'aquesta arma, i això, jo crec que és un molt bon inici de la investigació efectiva.
Aquesta causa, com moltes altres obertes en diferents jutjats per espionatges amb Pegasus, ha estat fins ara pràcticament aturada perquè ni els jutges ni la Fiscalia mostren gaire interès en demanar proves o avançar. Per Vandeneinde, arriba el moment de la veritat perquè ara el govern espanyol hauria de desclassificar documents confidencials.
Més coses també ho hem destacat en portada. La Guàrdia Urbana de Barcelona investiga les causes de l'accident que aquest matí ha provocat la mort d'un home al recinte modernista de Sant Pau. Ha passat quan un camió que portava material sanitari ha xocat contra un dels murs exteriors i l'ha fet caure, Xavi.
Ha passat al carrer Sant Antoni Maria Claret quan el camió estava maniobrant per sortir del recinte. La víctima mortal era un vianant que estava esperant que el camió sortís quan li ha caigut la paret a sobre. Al mateix lloc també hi havia una dona que ha quedat ferida lleu i que ara està ingressada a l'Hospital de Sant Pau. L'accident ha deixat un esbranc de 5 metres d'ample a la paret i tota la vorera plena de runa. També ha obligat a tallar el trànsit durant una hora. El conductor del camió ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i de drogues. Amb aquesta ja són 8 les persones que han mort en accidents de trànsit a Barcelona des de principis d'any.
I els Mossos continuen buscant l'autor del tiroteig que hi ha hagut aquesta nit en un bar de Badalona i ha mort el propietari i ha deixat la seva jove ferida greu.
Ha passat al local Sèrie 1 del barri de Sant Roc. Passades les 11 de la nit, una persona hi ha entrat amb un casc de motorista posat i ha disparat almenys 3 vegades. Després ha fugit en una moto que, segons han explicat alguns testimonis al periòdico, l'esperava fora amb un conductor. Els Mossos i la policia local van desplegar un dispositiu de seguida per localitzar-lo. Segons els veïns, el bar és conflictiu i abans ja hi havia hagut baralles i fins i tot algun apunyalament.
El govern amplia les ajudes als ramaders per comprar farratge. Seran pels que tenen animals remugadors, com vaques, cavalls o conills. Les ajudes sortiran les properes setmanes i es calcularan en base als caps de bestiar. Es donaran entre 5 i 75 euros per animal i, segons cada animal, es farà un pagament únic. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, s'ha reunit amb representants d'Unió de Pagesos, de Joves Agricultors i la Federació de Cooperatives Agràries a la seu del departament. Allà hi tenim la Montse Martí. Bon dia.
Bon dia, sí, la reunió ha acabat fa uns minuts. El secretari d'Alimentació, Carmel Mòdol, ha explicat que les ajudes s'hauran de sol·licitar i que també hi haurà un límit d'ajuda per explotació. Mòdol insisteix que la idea és que aquestes compensacions serveixin per passar l'estiu.
Incrementa la compensació que va fer l'Estat al seu moment, com sabeu, de fa uns dies, amb el sentit de donar seguretat per alimentar el bestiar els pròxims 4 mesos, que seran segurament els més difícils d'aguantar de tota la campanya, perquè anem de cara a l'estiu i això vol dir, en condicions normals, menys aigua encara.
El Departament d'Acció Climàtica també treballa amb el d'ocupació perquè els pagesos i ramaders que tinguin una aturada a la producció per la sequera puguin acollir els seus treballadors en ERTO, igual que es va fer durant la pandèmia. Els pagesos, de la seva banda, també fan una crida a consumidors i comercialitzadores a que aquest any acceptin aquella peça de fruita més petita que normalment costa de vendre. Unió de Pagesos diu que cal ser conscient que amb la sequera la fruita serà més petita, però igualment s'hauria de poder vendre.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
D'aquí a 2 minuts i mig arribarem a 2:45 i més enllà de les novetats del cas Negreira que abans explicàvem, ens hem de centrar ara en el vessant esportiu. Aquest cap de setmana juga la penúltima jornada de Lliga Primera Divisió amb el Girona i l'Espanyol, Xavi, lluitant pels seus objectius.
Sí, els gironins opten a la plaça de Conference League, la setena, mentre que l'equip blanquiblau busca la permanència a Primera, juntament amb altres 6 equips que estan amenaçats pel descens i pràcticament tota la jornada es jugarà diumenge a les 7 de la tarda i la podreu seguir a l'antena de RAC1 juntament amb l'última hora de la jornada electoral. Ara en parlarem. De fet, només hi ha un partit avançat a primera, que és el que jugaran demà Sevilla i Madrid. Els blancs, per cert, tornen a tenir la baixa de Vinícius, que a més continua marcant la prèvia d'aquests enfrontaments que viurem entre demà i diumenge. Parlar del davanter brasiler que avui, Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
Tampoc s'ha entrenat amb la resta de companys.
No, Carlo Ancelotti ha confirmat que no jugarà contra el Sevilla per lesió. No s'està esborrant Vinícius.
No viaja porque no puede jugar, simplemente esto, porque si él tenía una posibilidad de jugar, viajaba e intentaba de jugar. Le he dicho que la rodilla le sigue molestando, no pasa si es fuera de casa o en casa, no puede jugar y punto. Ojalá pueda jugar el último partido.
Té una inflamació, Vinícius, que l'obliga a no arriscar i el que es pretén és que aparegui a l'últim partit de la temporada, diumenge 4 de juny, davant l'Atlètic Club a l'estadi Santiago Bernabéu. Dia, per tant, de descans pel jugador, que continua el focus després dels incidents racistes a Mestalla, la seva posterior expulsió i l'anul·lació de la targeta vermella. Tampoc no hi seran a Sevilla Karim Benzema, Marco Asensio ni Mariano Díaz. Cap d'ells no han entrenat en aquesta última sessió a la ciutat esportiva. Per tant, Ancelotti haurà d'inventar-se una davantera nova. Un Ancelotti que també ha reconegut que li agrada José Lu, jugador de l'Espanyol, com d'altres, i que parlarà amb Hazard sobre què ha de fer per ser millor jugador. Però des de Sevilla, José Luis Mendilibar diu que no pensa en Vinícius, de fet ja no li cal, i ha dit la seva sobre tot el que envolta el jugador brasiler.
Aquí estamos en contra de todo lo malo que va pasar. Esto ahora está siendo una moda, punto. Yo nunca he estado a favor de nada que entonces, por eso te digo que vamos a hablar de fútbol, que ya se ha hablado suficiente de y no ayudamos nada. Con todas esas preguntas y lo que te estoy contestando no estamos ayudando en nada, para nada. Sé que para qué venís, porque eres nuevo en esto y vienes para esto, pero bueno, es lo que hay.
És el que hi ha.
Mendilibar. Mendilibar style.
Sí, aquest Sevilla-Real Madrid juga demà a les 7.
I el cas Vinícius, doncs, com veieu, continua deixant-nos reaccions. Aquesta última, no tant en la línia general que hem viscut aquests últims dies, però també ens deixa novetats importants. Ho hem sabut fa tot just uns minuts. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Apel·lació redueix el càstig al València pels crits racistes contra el brasiler.
Sí, el comitè d'apel·lació ha decidit reduir de 5 a 3 partits la sanció del tancament parcial de la grada de Mestalla i també retallar la multa de 45.000 euros a deixar-la en 27.000. Des del Club Che, però, segueixen trobant injusta i desproporcionada aquesta sanció i és per això que igualment tenen decidit presentar de forma imminent recurs al TAT per aconseguir que els anul·li la sanció o, en el pitjor dels casos, que la suspenguin de forma cautelar i, per tant, que aquesta grada Mario Kempes pugui obrir almenys aquest diumenge davant la visita de l'Espanyol. El València, que ahir també va ser notícia perquè un dels seus futbolistes, Diaca va refusar participar en la protesta impulsada per la Lliga en aquesta darrera jornada de Lliga. Tot apunta que per denunciar que ningú li fes cas quan ell, fa dues temporades, va reclamar també una sanció pel jugador del Cádiz, Juan Cala, per uns altres insults racistes, però que no es van acabar castigant perquè les proves d'àudio no van ser prou concloents. Ahir, en el Mallorca-València, els dos equips es van fer una fotografia amb una pancarta en contra del racisme i Diakabí es va quedar al darrere i no hi va voler sortir. I tot això, mentre l'exdavanter de l'Espanyol, Raúl de Tomás, ha assegurat també en aquestes últimes hores que no veu necessari que els jugadors negres es plantin i marxin del camp quan els diuen mico. Són declaracions a Onda Cero, on ha posat al mateix cistell els insults racistes i els que ell ha rebut durant la seva carrera.
A ver, es que es un tema muy complicado de explicar porque claro, no quiero que suene mal tampoco porque entiendo a Vinicius a la perfección, pero es que yo llevo jugando al fútbol también y me han dicho de todo, pero ya te digo, o sea, a mí me han insultado de millones de veces y cosas muy fuertes y no sé.
¿Y no crees que irte del campo sería una solución?
Es que
para que se normalice un poco y para que
piensa que si hacemos eso todos, todos los partidos se va a parar.
I tot plegat el mateix dia que el president de la Lliga, Javier Tebas, va comparèixer arran d'aquest enrenou pel cas Vinícius per tornar a defensar la seva lluita contra el racisme, un Tebas que va proposar sancionar amb pèrdua de punts als clubs implicats.
Que seria bueno que empezásemos a pensar en el tema de los puntos? Creo que sí. Creo que sí. Yo creo que eso sería bueno que se pudiese introducir.
I així de contundent, un Tebas que també va tornar a demanar més competències per poder sancionar fins al punt de dir que, si li permetessin, ell eliminaria totes aquestes conductes en només 6 mesos.
Ara a la informació i a la prèvia d'aquesta penúltima jornada de Lliga, l'atenció l'hem de centrar, ho dèiem, en diumenge a les 7 de la tarda i a RAC1 hem preparat un especial de futbol i eleccions per no perdre'ns cap detall. Joan Lluís García, bon dia.
Bon dia.
Expliquem com anirà això, a veure.
Doncs mira, ens hi posarem a les 6 de la tarda amb una jornada de bojos, com només sabem fer aquí a RAC1, amb el Basté, amb el Xavi Puig, amb l'Anna Ballonesta
presentant una tarda vespre de gols i de vots, podríem resumir-ho així, perquè a banda de les eleccions municipals, seguirem la penúltima jornada de Lliga amb 9 partits a la vegada, evidentment amb especial atenció que passi
els
partits dels equips catalans.
Jo crec que no coincideixen 9 partits en jornada unificada.
Mira, tinc el Damià aquí, està somrient perquè li brillen els ulls de pensar el que ve diumenge.
A
perquè...
mi em anava bé quan eren 8. O sigui, el del dissabte...
A veure, què vols dir, això? A veure. No,
el del dissabte a Televisió Espanyola, el sí. del diumenge al Plus, i la resta...
A les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda. Anar al Camp Nou a les 5
doncs mira,
i després veies el del Plus. El de l'Atlètic de Madrid.
Exacte.
El del Plus. M'encanta el pla de recorrer.
Que el veies codificat, aquest.
Sí, sí. Allò,
baixant els ulls una miqueta, xinant els ulls una miqueta.
Exacte.
En fi, escolta,
feies tantes coses codificades.
Era el futbol, això.
Sí.
Digues, digues, Joan Lluís.
Tindrem una jornada espectacular, com dèiem. 9 partits, i evidentment estarem pararem especial atenció els tres catalans amb el València Espanyol, amb l'Edu de Batlle, el Joan Camí i el Dani Solsona, els blanquiverdaus, segur que tenen 35 punts. Són només 3 de la salvació que la marca el triple empat que hi ha entre el Getafe, el Cádiz i el Valladolid, que ara és el qui acompanyaria l'Espanyol a la segona. Els de Luis García, que tenen un partit molt complicat per davant, a Mestalla, ara ho deia, on coeix encara la indignació pel cas Vinícius.
Sí.
I a més, després la cosa s'ha complicat, després que el València hi guanyés, perdés 1-0 al camp del Mallorca, i per tant, en 40 punts encara no està salvat i s'hi juga molt en aquest partit, però per això estarem molt pendents també dels resultats del Cádiz-Celta, de l'Almeria Valladolid i del Getafe Osasuna. Però, de fet, també estarem molt pendents del Girona, que estarà especialment atent a aquest Getafe Osasuna, del que facin els navarresos, perquè ara com ara són l'equip que aniria a la Conference League. Ja sabeu que els de Mitchell juguen a casa contra el Betis, que no s'hi juga res i que necessiten una victòria per acostar-se tant a l'Osasuna com a l'Atlètic Club, que tenen un punt més que ells i que són els que doncs, ara tenen més a favor per anar a aquesta Conference League. I també estarem pendents, evidentment, del Barça-Mallorca, no tant perquè hi hagi en joc al terreny de joc, sinó que és una remota classificació dels Balears per la Conference, sinó per la festa de comiat que hi haurà al Camp Nou, perquè serà l'últim partit del Barça a l'estadi abans de marxar a jugar a Montjuïc, també el comiat de Sergio Busquets, de Jordi Alba, tot això ho explicarem a la sintonia de RAC1. Si tot això no fos prou, i tots aquests 9 partits que explicàvem ara, esperem també tenir un ull posat a Flensburg, a Alemanya, on hi juga Granollers.
Ah, clar, la Lliga Europea, no?
Sí, senyor, que sí. Arribi a aquesta... Vaja, superi la semifinal de demà a la tarda, contra el Göppingen alemany, i pugui seguir aquesta final i explicar-vos-la també aquí a la sintonia de RAC1.
Tot això diumenge, insistim, en aquesta jornada de futbol i també eleccions que viurem, en el cas del futbol, des de les 6 de la tarda. Ara parlarem del Barça, sentíeu el Dami, ara ens donarà detalls d'aquestes 48 hores que falten i coses que hem anat sabent al llarg del matí d'avui, però ens quedem en l'Espanyol, perquè més enllà de tota aquesta polèmica amb el cas Vinícius, també haurem d'estar atents al nou capítol amb la polèmica amb el VAR. Aquesta vegada són els blanquiblaus. Els amnificats demanen que repeteixi el partit per la jugada del segon gol Matalasser l'altre dia a l'RCD Stadium, aquella del gol fantasma de Griezmann. Joan Camí, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, l'Espanyol considera que es va incomplir el protocol VAR i que es va produir una adulteració del partit en el duel entre l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid després que el VAR donés per vàlid el segon gol dels Matalasser sense tenir una imatge clara que certifiqués que la pilota va entrar a la porteria de Pacheco. La imatge utilitzada per a la concessió del gol ofereix una perspectiva des de la qual és impossible determinar si la pilota ha entrat o no íntegrament. De fet, totes les anàlisis pròpies que ha fet el club i de tercers, els quals han tingut accés, demostrarien, per contra, que la pilota no traspassa en cap moment la línia de gol íntegrament. La càmera que enfoca la línia de gol, present a tots els estadis, a més, no serveix perquè Pacheco interfereix i tapa la posició de la pilota en aquesta jugada. D'aquesta manera, el que reclama l'Espanyol és que s'ha produït una negligència manifesta en l'aplicació de les normes i en l'ús de la tecnologia disponible i no un error humà. En aquest sentit, l'Espanyol encara no ha rebut cap resposta del comitè després de demanar la impugnació del partit aquest dijous. Tenint en compte el que va passar amb Vinícius i la decisió del comitè de retirar-li la targeta vermella que va veure a Mestalla, des de l'Espanyol tenen una lleugera esperança que el partit es pugui repetir. En qualsevol cas, l'Espanyol anirà fins al final, també per via ordinària, en defensa dels seus interessos.
Doncs bé, sobre aquest tipus de jugades, i per acabar-ho d'adobar, la SER explicava que la temporada vinent tampoc hi haurà tecnologia de gol, és a dir, aquest sistema que hi ha a la Premier League, per exemple, i que li diu a l'àrbitre si la pilota ha entrat o no. Sembla ser que Javier Tebas no vol invertir-hi, val 3 milions d'euros, i per tant, casos com el de l'Espanyol continuaran estant a l'ordre del dia. dos quarts i mig de tres. Parlem ara sí del Barça, ara ho dèiem, l'únic dels tres catalans de primera que no s'hi juga res aquestes últimes dues jornades. Damià López, bon dia.
Bon dia,
oficial. Sí. El Barça rep el Mallorca al Camp Nou en l'últim partit a l'estadi abans de la reforma i amb aquesta novetat que hi explicàvem del nou sponsor que lluirà l'equip a la màniga de la samarreta. De fet, Dami, ara vens al Camp Nou on heu pogut conèixer els responsables d'Envilight.
Sí, aquest matí hem estat al Camp Nou on s'ha fet una trobada amb els responsables d'Envilight que han presentat el seu acord flamant amb el Barça, un acord multianual per dur el logo d'Envilight a la màniga de la samarreta del Barça, acord de 5 anys, 3 més 2 opcionals, encara que ells declinen parlar de termes de l'acord a nivell de durada i també econòmics, encara que sí que asseguren que el Barça lluirà Envilight quan torni de Montjuïc al Camp Nou. Una presentació que ha anat a càrrec de Costas Bouças, el CEO d'Envilight, que ha destacat la gran vinculació històrica entre el Barça i els Països Baixos on s'ubica l'empresa, i ha dit també que no ha estat cosa de dos dies el desenvolupament de l'acord amb el Barça.
Com pots imaginar, fa temps que n'estem parlant amb el club. Són molts aspectes els que hem de tractar. Com connectem amb l'estadi, com connectem amb els aficionats, elements digitals, mitjans de comunicació, ambaixadors, etc. Tot això porta temps de parlar, de negociar i d'arribar a acords. Tot ha anat molt bé, però aquí hem hagut de parlar amb Nike, amb Spotify, i, és clar, en la mesura que has de parlar amb més gent, dos més es dilata amb el temps.
The more people you talk to, the more it's going to take.
Ha dit també Bouças que no descarten algun tipus de descompte en el futur per socis en els seus productes. Aquest diumenge, ja en el partit contra el Mallorca, últim de la temporada, el Camp Nou s'estrenarà aquest patrocini d'Envilight a la samarreta. I ara ho apuntava el Joan Lluís, últim partit de la temporada del Camp Nou i últim del Camp Nou de tota la vida abans del trasllat a Montjuïc. Aquest diumenge, un cop s'acabi el partit, molts actes per homenatjar i acomiadar l'estadi. Avui, per exemple, el Jordi Bosch, al Món RAC1, ha donat un detall molt important. La presència, després de molts anys sense actuar de la Trinca, el Xavi Puig estarà feliç, no, perquè és el fan número 1 del món mundial de la Trinca.
Deu estar encara amb llàgrimes als ulls i donant vots per casa, per allà a Girona. Precisament sobre aquest trasllat de Montjuïc que ara deies, Dami, hi ha novetats interessants, les vam saber ahir. El club finalment ha decidit rebaixar el preu dels abonaments i rebaixa important perquè els abarateixen un 50%.
Molt important. El Barça fa marxa enrere amb els preus dels abonaments, com dius, rebaixa el 50% respecte als preus exposats fa un mes aproximadament. Els preus dels corners passen de 905 a 450 euros, els de corner amb visibilitat reduïda de 702 a 350, els gols de 723 a 360, gols amb visibilitat reduïda de 506 a 255, aquí menys de la meitat, per exemple, lateral de 1.002 a 500 i tribuna de 1.738 a 870. El club no ha donat la xifra de socis que fins ara havien demanat abonaments, però la vicepresidenta Elena Fort, ahir en roda de premsa, desvinculava aquesta decisió del fet que la resposta de la gent no hagués estat l'esperada.
La decisió no és, ja estava presa abans de saber quants abonats havien decidit o no anar a l'Spotify. La decisió d'aconseguir una rebaixa d'aquest preu ja estava presa. Per tant, no depèn. El que sí que és evident que, a més, et reforça aquesta decisió quan tots tenim, som socis, tots tenim família, tots tenim amics, i molta gent et fa arribar la sensació que és molt alt. I, per tant, tu penses i dius, escolta'm, si realment això el soci entén que és molt alt, hem de fer el possible, com ja teníem previst, per poder-ho baixar.
Una decisió que tindrà conseqüències en el pla de viabilitat presentat a la Lliga. En la documentació presentada hi figuraven els ingressos calculats a partir dels preus que s'havien anunciat inicialment. Ara, per tant, hi ha una desviació que s'ha de corregir a contrarrellotge.
No, estan presentats els inicials i, com que he dit, el que el club està treballant és compensar-los via ingressos, i ho farem.
El Barça ha de trobar una nova via d'ingressos aviat perquè els números presentats entren en vigor l'1 de juliol.
I un parell de punts més en clau Barça, Dami, que tenen a veure amb dos noms propis, Koundé i Umtiti.
Comencem amb el francès, els dos són francesos, amb Jules Koundé, i els dos són francesos i els dos són defensors.
Exacte.
A un li va millor que l'altre, Jules Koundé, que tanca el debat sobre el seu futur amb un tuit. Deia ahir Koundé, para que quede claro, en ningún momento pedí para salir, por lo tanto no me voy a ningún lado. El central francès, això sí, li ha traslladat a Xavi repetidament que està incòmode jugant de lateral dret, i l'entrenador li ha transmès que buscaran un especialista al mercat. A RAC1 ja vam avançar que Cancelo s'ha dit és l'objectiu número 1 en aquesta demarcació. I Samuel Umtiti, que ha parlat per Canal Plus França i ha explicat que va passar anys molt dolents a Barcelona.
A quel point t'es allé bas?
Je sais pas si c'était une dépression.
No sé si realment puc dir que vaig passar una depressió. Realment va ser difícil a tots els nivells. Em vaig tancar molt, em vaig aïllar fins i tot dels meus, i va ser dur. Com vaig dir en algun moment, a Barcelona no volia sortir, i els meus amics em venien a veure i em deien que havia de canviar la manera de pensar, però jo volia estar sol. És cert que va ser molt complicat.
Per si algú li ha perdut la pista, Umtiti ha jugat 23 partits aquesta temporada amb el Lecce, gairebé 2.000 minuts, molt poques lesions, molta continuïtat. Per fi aquest any Umtiti s'està apropant a una bona versió.
Retrobant-se, Umtiti, en aquest cas a la lliga italiana. Dami, gràcies.
Gràcies.
I ara parlarem de l'equip femení. Quan falta només un minut perquè siguin 3:15, falten 8 dies per la final de la Champions femenina entre el Barça i el Wolfsburg a Eindhoven, un partit del qual n'hem pogut parlar amb una de les jugadores més importants i amb més caràcter de l'equip. Ahir, Gemma Mapi León va passar pel Tobiràs.
Va confessar que tenen ganes ja de disputar la final. El Colofó fa una bona temporada amb el títol de Lliga a la Butxaca, però sense Copa del Rei per culpa d'un error administratiu, no pas esportiu. En aquest tram final, a més, han recuperat Alexia Putellas després de molts mesos de lesió. Mapi parlava del moment actual de la capitana blaugrana.
Yo la veo mejor cada día. Al final Alexia era una jugadora muy importante, sigue siendo una jugadora muy importante. Yo la veo que está cogiendo ya estas cositas que la ves. O sea, parece que no, pero bueno, ves otras cositas que al principio cuando está volviendo, es normal, ¿eh? Tiene que ser, todo tiene su fase, pero cuando vas volviendo, pues no. Primero me preocuparé de darte un paso a ti, luego ya me encargaré de hacer un caño de paso a paso.
Una Mapi León que, com sempre, parla clar davant la pregunta de si anirà al Mundial després del conflicte amb la Federació. Deia això.
A dia d'avui, no.
Què hauria de canviar perquè hi siguis?
Bueno, hay muchas cosas que cambiar. Al final, desde que se hizo todo hasta día de hoy, yo no tengo la sensación de que haya cambiado mucho la situación.
Mapi León, que serà una de les protagonistes de la final de dissabte dia 3 de juny contra el Wolfsburg a Eindhoven, RAC1, i serà des de divendres a la nit amb el Tuiràs, amb l'Aleix Parisé, i dissabte al matí amb el Xavi Bundó i el Via Lliure en directe també des de la ciutat neerlandesa.
I encara a futbol mirem cap a la resta de lligues europees, perquè aquest cap de setmana s'acabaran de decidir moltes de les coses que falten per saber a les principals lligues o els principals campionats, basses.
Sí, per exemple, a Alemanya, on més emoció tenim perquè s'ha de decidir el campió, Dortmund o Bayern, amb el Dortmund havent arribat a la darrera jornada com a líder en solitari amb 2 punts més que els bavaresos. Si el Dortmund guanya contra el Mainz, serà campió. Si no, haurà d'esperar a veure què fa el Bayern de Munic al camp del Colònia, tenint en compte que l'empat a punts donaria al Bayern com a guanyador. Per tant, si el Bayern guanyés, el Dortmund no li valdria l'empat. I per la part de baix, una mica com la Lliga Espanyola, un equip ja ha baixat, és l'Hertha de Berlín, però després hi ha 4 equips amb opcions d'acompanyar-los, 2 equips per 2 places, i alguns d'ells històrics, els implicats, Schalke, Bochum, Stuttgart i Augsburg, tot plegat es resoldrà diumenge a partir de 3:45. França, en canvi, encara queden 2 jornades pel final, però tot fa indicar que el PSG tancarà un títol que ja té guanyat de forma virtual. Té 6 punts d'avantatge sobre el Lens i en queden 6 per jugar-se, amb una baralla general, que és el primer criteri de desempat a França, de més 16 pel París, així que l'única combinació perquè el PSG no sigui campió demà a la nit és que perdi el camp de l'Estrasburg i que el Lens guanyi a casa contra l'Ajaccio. La jornada unificada començarà a les 9. A la Premier, tot decidit, després que el United ahir guanyés el Chelsea per 4-1 i es classifiqués per la pròxima Champions, només queda saber qui aconsegueix la 7a plaça de Conference, ara en mans de l'Aston Villa, però amb el Tottenham a 1 punt i el Brentford a 2. I saber també qui baixa, queden adjudicar 2 places que ara serien per Leeds i Leicester, que empaten a 31 punts, però també podria baixar l'Everton, que ara mateix se salva amb 2 punts més. Per tant, el partit de la jornada a Anglaterra serà, sens dubte, el Leeds-Tottenham, que és l'únic partit en què tots dos s'hi juguen alguna cosa. La jornada es jugarà diumenge a 5:45. I a Itàlia, el principal interès és saber qui queda 5è i va a Europa League, qui ho fa 6è i va a Conference, i qui queda 7è i es queda fora d'Europa. 3 candidats, Atalanta amb 61 punts, Roma amb 60 i Juve, que després de l'ascensió en té 59, però compte que al Calcio també queden 2 jornades pel final. Per tant, potser no sigui res encara definitiu. L'Atalanta juga aquest cap de setmana al camp de l'Inter, la Roma jugarà al camp de la Fiorentina i la Juve rebrà el Milan.
Passen de 3:15. Anem al poliesportiu, obrint pàgina de bàsquet a les portes de l'inici del play-off a la Lliga CB, amb la penya i el Barça. El Bàsquet Girona ja ha tancat la temporada amb el dubte de la continuïtat d'Ito García Reneses. Tot plegat el dia que també hem sabut el 5 ideal de la temporada a la CB. Aquest és el menú. Gemma, per on vols començar?
Doncs perquè no hi ha cap jugador blaugrana en aquest 5 inicial de la CB, en aquest 5 ideal, millor diria. 2 jugadors del Real Madrid, 2 més del Barça, Baskonia i un del Tenerife, precisament el georgià de l'equip canari, Gio Shermadin, és l'MVP de la temporada. El cinc ideal l'acompanya Nedi Tavares, Zanan Musa, Marcus Howard i Darius Thompson. De la seva banda, Jordi Pla, és el director esportiu del bàsquet Girona, ha fet balanç de temporada. L'únic objectiu era continuar a l'ACB un any més i per això estan contents, tot i que no del tot amb el tram final de la Lliga. Sobre la continuïtat d'Ito García Reneses, estan estudiant les dues possibilitats.
Ens emplaçarem en els propers dies quan hagi d'allò per tornar a parlar, per analitzar, acabar d'analitzar tot això i veure si continuem el camí plegats o, per la raó que sigui, convenim que no sigui així.
Aito García Reneses, de la seva banda, de 76 anys, explicava ahir al Tuiràs de RAC1 que primer vol escoltar els plans que té el club per la pròxima temporada abans de dir-ne la seva. Això sí, Aito no tornarà a entrenar a la Euroliga.
Hay una cosa que está muy clara, ¿no? Que el jugar Euroliga y jugar Liga CB, por ejemplo, como me ocurrió en Berlín, ¿no? Pues eso es difícil, porque son muchos viajes, juegas cuatro partidos por semana con sus viajes correspondientes, y esa parte pues la tengo prácticamente descartada. Lo demás, pues ya veremos.
Per cert, que Jordi Pla també ha tret importància a la continuïtat o no de Marc Gasol al club gironí.
No és una cosa, diguéssim, que està allà constantment, no?, a l'hora de dibuixar de si en Marc serà o no hi serà, no? Tampoc hi va ser la temporada passada. Ja sé que pot semblar una mica contradictori, però és una mica secundari. Això no influeix massa amb el que pensem de plantilla.
D'altra banda, la penya viatja avui a Vitòria per jugar demà a 6:45 de la tarda contra el Baskonia, el primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga CB. I a l'NBA, els Boston Celtics han atropellat aquesta matinada els Miami Heat, han guanyat 110-97 i han revalidat el triomf aconseguit fa dos dies a Miami i s'han acostat amb aquest 2-3 a les finals de l'est de l'NBA. Han fet una passa més per aconseguir aquesta remuntada. Recordem, perdien 0-3 aquesta sèrie.
I ens interessem ara per l'esport en directe, aquesta hora pendents d'una banda de l'etapa reina del Giro i de l'altra bases dels entrenaments del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
Sí, aquesta etapa del Giro de 183 quilòmetres entre Longarone i Trecime di Lavadero, amb tres ports de primera categoria, el darrer dels quals coincidint amb el final d'etapa. De moment, el grup tot just ha coronat el primer i ara aniran pel segon, i és que gran part de la duresa d'avui s'ha concentrat en aquesta segona meitat de l'etapa. Hi ha una quinzena d'escapats i entre ells dos espanyols, el murcià José Joaquín Rojas i el madrileny Carlos Verona, ara mateix amb 7 minuts i 50 segons de marge sobre els favorits quan queden 75 quilòmetres pel final. Recordem que a la general el britànic Geraint Thomas segueix defensant el mallot rosa de líder per davant ara de l'eslové Primoz Roglic, que hi va recuperar la segona plaça després d'atacar i treure-li uns segons al portuguès Almeida, que torna a ser tercer. Geraint Thomas, en canvi, de moment es continua mostrant intractable en el primer lloc. I com deies, avui també tenim Fórmula 1 amb els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Mònaco, que fa uns instants s'ha acabat de fer ja la primera sessió i, atenció, amb Carlos Sainz primer i Fernando Alonso segon. Doblet espanyol que veurem si continua aquesta tarda la segona sessió prevista per les 5. Demà, com és habitual, entrenaments oficials i diumenge a les 3 del migdia la carrera.
I tot això el dia que comencen les semifinals de la Lliga d'Hockey Patins masculina i també juguen els segons partits de la femenina. Comencem per l'Hockey Lliga masculina. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Les semifinals són el millor de 5 partits i comencen aquest vespre. Barça, Noia Freixenet, en quart de nou al Palau Blaugrana i Liceo Calafell a 9:45 a la Corunya. El Barça és favorit sobre el Noia, els blaugranes estan invictes a la Lliga i el Liceo és favorit sobre el Calafell, tot i que els del Baix Penedès ja saben què és guanyar els gallecs a Riazor aquesta temporada. Hi ha la Lliga Femenina, on les semifinals són a 3 enfrontaments. El Manlleu va guanyar 2-1 el vigent campió, el Palau, en el primer partit i avui té el primer match ball a 9:45 el Maria Víctor de Palau, Solità i Plegamans, mentre que el Vila-sana està contra les cordes, necessita guanyar tant sí com no, també a 9:15 a casa per forçar el tercer partit davant el Telecable de Gijón, el campió de tota aquesta temporada i botxí de les lleidatanes a la final de la Lliga Europea.
I en l'agenda del cap de setmana encara dues cites importants a comentar. Ens les explica el Xavi Espinosa. Xavi, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. En handbol, el Granollers disputarà demà les semifinals de la Lliga Europea per segona vegada en la seva història. Ho faran davant el Göppingen alemany per continuar escrivint una altra pàgina a la competició després d'aconseguir una de les gestes més grans mai aconseguides a l'handbol, eliminar l'anfitrió i també favorit de la Final Four, el Flensburg alemany. El jugador del Granollers, Antonio García, creu que l'equip afronta el partit amb il·lusió i somien en classificar-se a la final de la Lliga Europea.
I amb la il·lusió i la responsabilitat també, doncs, de voler fer coses. Hi ha molta gent que espera que fem alguna cosa gran i amb moltíssimes ganes de poder respondre.
I pel que fa al futbol sala, el Barça buscarà assegurar-se la classificació en el segon partit dels quarts de final de play-off. Ho farà a Valdepeñas després de guanyar el primer partit al Palau amb un contundent 5-2. Els de Jesús Velasco busquen deixar fora els manxecs per evitar un tercer partit que jugaria al Palau. El Barça ha viatjat avui amb tots els jugadors disponibles, menys Lozano i la baixa d'última hora de Marcenio per molèsties al turmell dret.
Gràcies, Xavi. 6 minuts i seran les 3. Una pausa i tornem.
Bombreu i Esclat, t'ajudem a estalviar en les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bombreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen. Bombreu i Esclat.
Per a les rentadores connectades Haier, totes les teves peces de roba són extraordinàries. Aconsegueixen uns resultats professionals de rentat amb les seves funcions d'intel·ligència artificial i t'ajuden a estalviar energia. I ara et regalem fins a 100 euros per la compra de la teva nova rentadora Haier. Consulta condicions a haiereuro.com. Haier, connecta't a un món extraordinari.
Amor, però on vas amb el biquini i el parasol?
Al balcó, a prendre el sol?
Però si mesura un metre.
A Clarel tu decideixes quan comença l'estiu. T'ajudem a crear la teva rutina solar i, a més, et regalem els solars. Promoció vàlida del 24 de maig al 6 de juny a Botiga Física. Clarel, el teu especialista en bellesa i benestar de cada dia.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res.
I una barbacoa de les de Uau.
Molt ben cuidat tot.
Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar?
Exacte, 200.000 persones.
O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma't ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Amb un bon descompte estic ben encisat, però amb el dia excessiva em tens el cor robat.
Aquest dissabte 27 de maig a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi no... és per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Tres minuts, arribarem a les 3 i ho farem amb l'agenda cultural parlant un dia més de cinema perquè Wim Wenders enamora el Festival de Cinema de Canes amb una de les seves millors pel·lícules de les últimes dècades. El director porta a competició Perfect Days, una història ambientada al Japó, que és un elogi a la vida tranquil·la i a la llibertat de la senzillesa. Anem cap allà, enviada especial de RAC1 al Festival de Canes. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. En Hirayama es banya la vida netejant els lavabos públics de Tòquio. La seva vida és endreçada, es lleva d'hora, té cura als seus bonsais, treballa amb dedicació, dina en un parc on aprofita per fer fotografies als arbres i llegeix molt, llibres de segona mà de Follner o Patricia Highsmith. També escolta molta música dels 70 en casets perfectament endreçats, Lou Reed, Van Morrison. Aquesta quotidianitat silenciosa és el que retrata Wim Wenders a Perfect Days, un homenatge al director japonès Yasujiro Ozu, que és una oda a la vida que passa a poc a poc. El director confessava que volia capbussar-se a la realitat japonesa i que per això va confiar en el guionista Takuma Takasaki.
I needed to make sure that
Necessitava estar segur que jo no feia la pel·lícula des de la perspectiva d'una persona de fora, i per això em va ajudar molt el Takuma, des del començament. Jo tenia molts dubtes i ell me'l resolia. Va ser un somni fet realitat, perquè sempre havia volgut rodar tenint el guionista al costat, i en aquest cas, a més, com que jo no parlo japonès, quan rodàvem diàlegs, ell sempre em feia un senyal per saber si la seqüència estava bé o si no.
Aquest elogi a la lentitud ha estat un dels temes recurrents en les pel·lícules de competició aquest any a Canes. També impregna, per exemple, La passió de Dudem Bufant, una història gastronòmica protagonitzada per Juliette Binoche. Ara bé, si hi ha un tema per excel·lència que sobrevola el festival és el mateix cinema. Moretti, Wes Anderson, Todd Haynes, Erice i Scorsese són alguns dels cineastes que han estrenat pel·lícules que reflexionen sobre la ficció. Avui acaba la competició aquí a Canes i ho fa amb dues estrenes molt esperades: All Oak, la pel·lícula acomiad de Ken Loach, i Quimera, de Lisha Raffbacher.
I l'últim minut per la música, Dua Lipa estrena Dance the Night. Watch me. És un dels temes que formaran part de la banda sonora de la pel·lícula Barbie, protagonitzada per Margot Robbie, on apareix també la mateixa Dua Lipa. La banda sonora també comptarà amb cançons d'altres artistes de primer nivell, com Karol G, Nicki Minaj, Ava Max o Ice Spice. I avui també han estrenat cançó Els Igualadins, Maria Lluïsa.
Són dies de preguntes, respira tots els dubtes, dona'm la mà.
Es diu Dies de Preguntes, és el quart single que estrenen des de principis de curs. El grup ha anunciat que les properes setmanes presentarà nous temes, serà dijous que ve en directe al Primavera Sound i el 7 de juliol al Festival Sons Solers de Sant Pere de Ribes. Digue'm.